A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia, amics. Ens trobem un altre dimarts després de festes. Espero que us hagin anat molt bé. I estem aquí, amb accent obert. Escoltem la cançó School de Supertramp, del grup britànic de rock fundat el 1969, ja fa uns quants anys, i que està inclosa en l'àlbum Crime of the Century, publicat l'any 1974. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, no, you've got to learn the golden. Escrita per Roger Hodgson, inspirada en la seva època d'estudiant. Et veig quan vas a l'escola pel matí. No et deixis els llibres, has d'aprendre les regles d'or. El mestre et diu, deixa de jugar i posa't a treballar. No facis el dropo i aprèn el que és la vida. Creix i sigues com ells. No facis això, no facis allò, no els qüestionis. Ells són grans i són savis. Però al final de la cançó ens diu: sempre dependrà de tu el que vulguis ser. Cada vegada hi ha més professors i professionals de l'ensenyança que aposten per mètodes d'educació alternatius i que existeixen a Espanya des de fa dècades. Escoles alternatives a l'escola tradicional que potser no coneixem suficientment i que hi ha països que ja fa 100 anys que posen en pràctica. Centres que no creuen en la ensenyança autoritària i per imposició, sinó en una ensenyança més lliure on els nens i nenes tinguem més opcions per triar, sempre respectant unes normes, és clar. Avui ens acompanya Eli Bonfill. Bon dia.
Bon dia.
A Eli la coneixeu perquè ella és col·laboradora del programa, però en altres temes, més de medi ambient.
La natura és lo meu.
I tant. Però avui ens parlarà d'això, d'educació alternativa, d'estos mètodes diferents als tradicionals. Tu tens una filla i tinc entès que ja apostaves per estos nous, bueno, no nous mètodes, sinó uns altres, diferents al que estem acostumats.
Sí, nosaltres durant el curs passat vam portar a l'ONA a una escola d'educació lliure, el que se'n diu, en aquest cas el nostre projecte era una mare de dia, que és una de les fórmules diferents que existeixen. Que consisteix en que una educadora o un educador adapta casa seva com una petita escoleta amb un grup reduït de nens i nenes amb els quals doncs, treballa aquests sistemes d'educació lliure o educació viva.
Però explica'ns una mica a què li diem això, educació alternativa.
La idea és una mica una educació més respectuosa, no? Amb els nens i amb les famílies, que és també una cosa que moltes vegades se'ns oblida, no? Que concentrem el tema educatiu només en les criatures, però se'ns oblida que les famílies també formen part d'aquest procés i que hi ha d'haver un intercanvi entre l'escola i les famílies, i sovint queda bastant oblidat. I aquest tipus d'educació té en compte això, no? D'una manera respectuosa, que cadascú té uns ritmes diferents, que cadascú té uns interessos diferents, que som diferents i que s'ha de treballar doncs, una mica això, no? En les diferències que tenim els uns i els altres i veure com això es pot integrar perquè tots puguem aprendre els uns dels altres d'una forma respectuosa.
Tinc entès que donen més prioritat a lo que és el desenvolupament emocional que a l'intel·lectual.
Exacte. La idea és una miqueta doncs, que ensenyar a les criatures, no? a entendre els seus sentiments, a entendre les emocions que ells viuen en cada moment i a experimentar, perquè és una cosa que quan som adults se'ns demana, no? Ara quan algú busca fer els processos de selecció, demana que siguem creatius, que tinguem iniciativa, no? Que siguem persones amb empenta, un munt de valors que l'escola tradicional doncs, moltes vegades no
potencia.
Exacte, no reforça. Llavors s'ha de buscar noves maneres de treballar cap a aquest camí, que és una cosa que se'ns demanarà en un futur com a adults, però també que és important per al nostre desenvolupament com a persones al llarg de la nostra vida.
Estem com que ens marquen un ritme, no? De que hem d'acabar el curs, si hi ha primer, segon, tercer de primària, és igual, però hem d'acabar el curs i hem d'haver complit uns objectius, d'haver après pues, el que sigui, no? Pues, o saber sumar, saber restar, multiplicar, i passem al curs següent ja partint de la base de que tot això ja està après.
Exacte.
I hi haurà nens i nenes que hauran arribat, però n'hi haurà que no.
Clar, perquè es pressuposa que tots aprenem de la mateixa manera i al mateix ritme, i no és cert. Primer, per començar, perquè tots no tenim els mateixos interessos, no? En el meu cas, a mi m'agraden molt les ciències i els idiomes, i se'm dona fatal tot el que tingui a veure amb un tema artístic. Però, en canvi, hi ha gent que, al contrari, té més desenvolupada la vessant artística i no se li donen tan bé doncs, les matemàtiques.
Les matemàtiques, molt bé.
Llavors, no vol dir que no ho vagi a aprendre, sinó que com és algo que no li interessa tant a priori, l'aprenentatge serà més lent en aquell tema que no li interessa tant i serà més ràpid en el tema que li interessa. Però el sistema convencional que s'ha fet servir fins ara doncs demana que no, que tots hem d'aprendre al mateix moment, independentment de que estiguem desenvolupats i preparats per aprendre o no. Penses, per exemple, en nens petits, nens de 3, 4 anys, jo veig el cas de la meva filla, els nens que van néixer al gener no estan al mateix nivell maduratiu que els nens que van néixer a l'octubre o a novembre.
A finals d'any.
Clar, és que és un món.
Quan ets més gran la diferència no es nota.
Clar, no es nota.
Però quan són petits sí que es nota.
Clar, és que és quasi un any més de vida que tenen, no? Quan només tens 3 anys a la teva vida, que hi hagi quasi un any de vida de diferència, és molt. És que és una part molt important de la vida que ha canviat, no? Que tu encara no has experimentat. Llavors no podem demanar que assoleixin les mateixes coses.
Després, clar, les classes, al ser més reduïdes, bueno, no li, potser no li hauríem de dir classes tampoc.
No, són espais.
Sí, perquè com explicaves d'este centre, bueno, com has dit, que es dia mare...
Una mare de dia.
Una mare de dia. Clar, ja és una casa uh-huh. On ti, pues...
Sí, és un espai adaptat, és un espai molt acollidor.
Cinc nens o nenes, sí. Que, clar, és que és una atenció molt individualitzada, que, clar, contrasta molt amb los 25-30 alumnes que pot haver en una classe d'una escola.
Clar, aquest sistema et permet doncs, fixar-te en què li passa a cada nen, no? I en atendre la diversitat que hi ha, no? I en atendre les seves necessitats del dia a dia. Pots donar-te compte si aquest nen doncs, està, pues, no sé, té interès en alguna cosa en especial o està més enforronyat perquè li està passant alguna cosa... T'hi pots dedicar-te més a observar-los que no en una aula on tens 25 nens, que el que has de fer bàsicament és mantenir l'ordre perquè és l'única manera de funcionar. Uh-huh. Que no vol dir que estigui malament, simplement que és un, bueno, pues, una fórmula que en el nostre cas a nosaltres no ens encaixa, tot i que hem crescut amb aquesta fórmula, però que vista en perspectiva amb els anys, doncs veiem que no encaixa amb la nostra manera de veure la vida.
No, perquè clar, és el que digues tu, que després en un futur te demanen una sèrie de coses que ja no has après quan ets menut. Comentant això ara abans d'estar en antena, ha sortit el tema de l'educació en quant a la disciplina. De que ara, pues a secundària, hi ha com molta falta de respecte als professors. Però, clar, això és algo que s'ha de treballar des de petits.
Clar, i des de petits hem d'ensenyar-los, no?, això, a com s'ha de tractar les persones, però clar, ha de ser respecte per tots els costats. Si nosaltres com a adults no som respectuosos amb les criatures, doncs li estem transmetent un missatge a ells de que no cal ser respectuós tampoc amb els adults, no? Hem d'intentar una miqueta predicar amb el nostre exemple, no?
Perquè i que vegades... tot comença a casa.
Clar.
Aquesta educació també explicaves que busca molt la implicació també dels pares.
Sí, nosaltres, per exemple, hi participàvem moltes vegades de les sessions. Sí, quan portàvem a la nena, doncs aquell dia havia dormit poc i estava així una mica més enforronyada, o ens deia, ai, jo us vull ensenyar no sé què. Nosaltres podíem participar de l'activitat, ens quedàvem allà tot el matí o mig matí, una hora, l'estona que nosaltres volguéssim i participar de l'activitat. Una cosa que té molt bo aquest sistema és que també et deixa els nens experimentar sols, no els condueix, sinó que els guia. Segons els nens van demanant, l'educador o educadora va guiant-los, però no li marca el camí, perquè al final nosaltres hem de ser adults autònoms, adults que sapiguem nosaltres trobar el nostre camí. Llavors l'educador o educadora el que fa és que posa les eines a disposició de les criatures, elles van triant el seu camí i quan necessiten ajuda, ella està allà.
Està allà per donar-los.
Exacte, és una guia, en realitat.
Uh-huh. I per què trobes que aquí costa? Que els centres implantin aquests sistemes diferents.
Perquè requereix esforç.
Sapiguent que hi ha països que ja fa molts anys que utilitzen i que els resultats són bons.
Clar, però això pressuposa un esforç extra al que no estem acostumats i l'altre dia parlàvem amb una directora d'una escola. Una confiança en un mateix com a educador que a vegades ens falta, perquè quan treballes, per exemple, moltes escoles comencen a implantar el treball per projectes, que ja és un pas cap a aquell camí, no?
Sí.
Però moltes no ho fan. Treballar per projectes significa que tu t'exposes molt amb les criatures, perquè tu no saps què et demanaran.
Cap a on
clar,
tiraran.
Cap a on anirà la cosa, no? Tu proposes un tema, o ells proposen un tema, comenceu a treballar, i no saps cap on anirà, quines preguntes et faran. Diguem-ne que com a educador perds una mica el control, perquè no està el guió marcat, Llavors jo crec que se senten exposats a vegades i no se senten preparats per assumir aquesta exposició.
Responsabilitat,
no?
O...
Sí, sí. I em sembla una tonteria, perquè és una de les coses que hem d'ensenyar a les criatures també, que els adults no ho sabem tot. Però sabem
però
les eines.
Hem d'anar descobrint.
Clar, a nosaltres ens passa moltes vegades quan fem activitats amb canalla, ens pregunten coses superespecífiques del mar, que no tinc ni idea, li dic, no ho sé, però si vols, ara anem junts i ho mirem a la guia aquesta, a aquella web, on sigui, intentem trobar
buscar...
les eines per esbrinar-ho. No podem saber-ho tot, ningú ho sap tot, no som enciclopèdies que caminen, no? Llavors això, hem de ser prou madurs com a adults també per reconèixer que no ho sabem tot, però sabem com esbrinar la informació, no? Aquest és el nostre paper.
I, clar, això, tot això va parar al mateix puesto, no? Que és el tema de pressupost, que sempre és, pues bueno, el quid de la qüestió. Que això passa pues, perquè hi haguen més educadors, per a que els grups siguin més reduïts, i això és bastant complicat.
Clar, i molt car. Com encareix els costos, doncs fa que sigui complicat d'assumir per les escoles públiques en general I saps que quan optes per l'opció de l'educació viva o l'educació lliure, saps que el pagaràs com si el portessis en una escola privada, perquè les quotes són altes, clar. Entre 5 o 6 nens han de mantenir el sou d'una persona. Pues, només cal fer quatre números i ja
per on surten. Que és car. Perquè, clar, aquestes escoles no tenen ajudes.
No cap.
No hi ha subvencions, és tot completament privat.
Sí, tot autofinançat per les famílies que en formen part. Llavors, per això moltes vegades es fan com activitats extres al projecte que les dirigeixen les famílies per poder doncs, aconseguir diners. No? Pues un dia una xocolatada popular o pues, l'educadora organitza una xerrada sobre com gestionar les rabietes en les criatures. No? Llavors, amb les inscripcions d'allò, doncs, tot suma cap a la caixa de l'escola. Per autofinançar-se. Són projectes autogestionats, en realitat.
Si hi ha algú que ens està escoltant i diu, bueno, pues mira, això m'interessa i vull més informació o voldria anar a portar amb uns fills a algun centre o alguna escola que faia que utilitzin aquests mètodes, què ha de fer?
Doncs d'aquí a prop en tenim un parell, per sort, que a més funcionen molt bé, els conec de prop i perquè he participat en activitats de les que han fet i funcionen superbé. Un és a Deltebre, es diu l'ONIU, i a més tenen bastants de nens. El que passa és que en aquest cas són nens petits, tenen la majoria entre 2 i 4 anys. I després tenim un altre projecte...
Seria com guarderia?
Sí, és l'intermig aquest entre llar d'infants i el parvulari, no? El que seria els P3, P4 i P5. Diguem-ne que és on es concentra la majoria de projectes d'educació lliure, perquè fins als 5 anys no estàs obligat a escolaritzar les criatures. I llavors hi ha com més marge també de fer
poder...
i disposar, no? A partir de primària ja tothom vol entrar al sistema i... Llavors costa més de trobar doncs, opcions, es complica més la cosa. Aquí, però, per exemple, que facin primària, ens n'hauríem d'anar cap al Milà, que és un poblet que hi ha entre Reus i Valls, tot d'aquella zona, que allà hi ha el Sumari Lila, que és un projecte que sí que fa P3, P4 i P5 i tota la primària completa.
Molt bé. Havies dit que hi havia un altre centre, també,
per
petits? Hi ha una
Tramposta, també, que és el projecte Tatacua, que és molt xulo perquè està en una garriga allà enmig de la natura, llavors treballen molt el contacte amb la natura, que és també una mica dels punts forts d'aquests projectes, no? Que es treballa molt el contacte amb la natura, i molts són escola del bosc, una mica doncs, tornar a vincular-nos amb el
nostre
entorn. Amb el nostre entorn, clar, perquè és una de les coses que hem perdut, no? Que l'educació a l'aula, tancats, no? Aprenent naturals, amb llibres, sense veure les plantes, sense veure els animals... Com has d'aprendre? Així després surts a la muntanya i no ets capaç de reconèixer res, o vas al mar i no coneixes res.
El millor és poder tocar-ho, veure-ho...
Tu penses en coses que has après de petita i el que més te'n recordes és allò que vas tocar.
El que has experimentat.
Clar, jo penso en moltes plantes que jo conec és perquè me n'anava amb el meu avi a passejar per la muntanya i m'ensenyava, mira, això és un no sé què, això és un no sé quantos, això es menja, això no es menja. I tot això ho tinc gravat aquí amb foc, perquè xalava molt i aprenia moltes coses.
Ja per anar acabant, si tu ara portes ton fill a un centre d'este tipus, després per incorporar-se al centre tradicional, cap problema, no?
Cap problema, de fet són nens, tots els estudis que s'han fet de seguiments d'això, són nens que s'adapten superràpid precisament perquè han crescut en un sistema educatiu preparat pels canvis, per adaptar-se a diferents situacions. I s'adapten perfectament i no hi ha problema. Fins i tot n'hi ha que han fet l'educació primària amb sistema lliure, després s'incorporen a l'ESO convencional i cap problema. Simplement ells assumeixen que bueno, és un canvi, ara toca una altra manera d'aprendre i ja està.
Però representa que porten el mateix nivell
sí,
acadèmic.
Sí, exacte.
Per tant, no hem de tindre por de pensar que potser no aprendran el mateix que els altres.
No, i de fet moltes vegades saben més que els nens que van a classe estan sentadets a una aula, no? Recordo quan he tingut a vegades nens d'escoles rurals fent activitats, el coneixement que tenen aquells nens és una passada, perquè aprenen d'una altra manera. i aprenen de forma més vivencial, llavors tot te'n recordes més, no? Jo penso a totes les coses que hem memoritzat, no? Quan érem nens.
Bueno, jo crec que de lo que he après de memòria no me'n recordo de res.
De res, clar, és que de això res. Era una tonteria, aprendre de coses de memòria, perquè tal només... qual entra, ho deixes anar en un examen sí. I després desapareix del teu
I
cervell. En canvi, si algú t'explica les coses mentre les estàs fent, mentre les estàs posant en pràctica i t'estan explicant una miqueta per què serveixen aquestes coses, doncs això se't queda gravat a la teva ment, no? Vas assimilant millor els conceptes.
Bueno, esperem que això vagi canviant i que es vagin incorporant aquests mètodes a l'escola, que potenciïn més els estudis de música, de teatre, tot el que és la vessant artística, que
exacte.
És el que dius tu, que potser no li donem la importància que té i que ajuda molt també a aprendre no només matèries acadèmiques, sinó també valors, que potser és del que estem una mica més...
Més faltats.
Sí. Marxem avui amb una cançó que es diu... Bueno, és el tema principal de la pel·lícula School of Rock, que es va estrenar al 2003. El protagonista és un... Bueno, se fa passar per mestre i amb uns mètodes no gaire ortodoxos, amb els xiquets i xiquetes de la seva classe, muntar una banda de rock per participar en una batalla de bandes. La pel·lícula va portar a fer una sèrie que més o menys té el mateix argument. És un mestre que inspirat en el rock and roll, pues fa unes classes molt, molt interessants. Marxem amb rock. T'agrada el rock, Eli?
Molt.
Sí?
Sí,
aquesta has vist aquesta pel·lícula?
Sí. Sí. I em va agradar molt perquè segur que aquestes criatures se'n recorden tot allò que van aprendre perquè ho van fer d'una forma diferent, vivencial.
Sí. Sí. Tant de bo poguéssim aprendre a ritme de rock and roll,
sí.
No? Seria divertit.
La vida en música és millor sempre.
I tant. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu, per convidar-me.
I, bueno, potser ens veurem un altre dia.
Això espero.
Molt bé. Adeu a tots.